Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Segle passat, lluitant per la democràcia a Espanya, ahir jo crec que se varen sentir ofeses, tristes i insultades. Però el problema no és aquest senyor. El problema és que el PP està normalitzant a l'extrema dreta, socavant precisament valors de la democràcia i donant la presidència en el Parlament, que evidentment és la principal institució política de les Illes Balears, és molt perillós. El PP en amarga provença ha posat una estora vermella a Vox i al fi justificar els medios. Això és el que està fent el PP i que li importen molt poc altres coses.
Vostè sap o creu que el PP sabia de l'historial d'aquest senyor?
Bueno, no sé si ho sabia o no ho sabia. L'historial és fàcilment accessible. Aquest senyor és un nouvingut. Nouvingut en el sentit que és un advocat, estava, per lo vist, a Societat Civil Balear i anava de número 7 a les llistes de Vox a Mallorca. El Vox va treure 6 diputats i aquest senyor no fa ni 48 hores li van dir: vostè ha de ser diputat perquè el senyor Campos, que era el portaveu dirigent de Vox, se'n va en el Congrés de Diputats i li van dir: has de ser diputat. I posteriorment li van dir que era president. És un senyor que evidentment ha fet escrit d'opinió en els diaris, i el que ara ha sortit vehiculat bàsicament a través de tuits, aquest senyor ja ho anava explicant, per exemple, un mitjà de comunicació que es diu Mallorca Diario per internet, amb unes columnes periòdiques des de fa més d'un any i mig. El PP sabia qui era.
Clar, entre aquest PP i el PP d'Extremadura, on surt una senyora com Maria Guardiola, que diu: escolti'm, jo el que diu el candidat de Vox jo no puc estar d'acord, per tant, escolti'm, jo m'aparto, que sigui president del Parlament el PSOE, que és qui ha guanyat les eleccions, i ja continuaré negociant per formar govern regional. És a dir, amb aquest PP es pot construir alguna cosa, amb el de Maria Guardiola, però amb aquest PP de les Illes Balears és com a mínim sorprenent.
Bueno, si me perdona, políticament jo a lo millor no comparteix la seva opinió respecte a Extremadura. No? Sí. Hi ha una cosa que se diu postureo. No? En aquest moment el Partit Popular a nivell estatal li pot interessar que hi hagi una comunitat autònoma que se diferencia d'una altra. No ha impedit que la comunitat valenciana faci el que faci i no ha impedit, el senyor Feijóo va estar aquí dijous passat a Mallorca. No? Algo devia demanar, supòs. Per això jo dic que al PP també li interessa ara que se pugui visualitzar que hi ha qualque comunitat autònoma que el PP és diferent. És una opinió personal.
Clar. Quins seran els temes capdals pel que hi haurà aquesta... És a dir, amb el canvi de govern, per exemple, ja ens ha dit, ens ha posat ja sobre la pista, sobre com pot ser la relació del nou govern de les Illes Balears amb la llengua, a partir del moment que la persona que presidirà el Parlament serà un senyor que és de Societat Civil Balear.
Bueno, ahir va parlar en castellà. Va utilitzar puntualment el català de les Illes i, evidentment, un dels punts importants és tot lo de la intervenció dins el món educatiu i tot lo que sigui controlar i modular lo que sigui s'ús de la llengua catalana. Anirà a un escenari de cap ajuda de promoció i anar a marginar el català, i a nivell d'escoles intentaran en certa manera modular l'educació que es pugui fer. Segurament hi haurà conflictes i sobretot bàsicament és rebutjar la nostra identitat cultural i lingüística.
Li vull preguntar per dues coses. Vostè forma part del Partit Socialista, és una persona que ha estat president del Parlament Balear fins ara, I per tant, des de la seva visió insular del que està passant a la península i del que està passant a Madrid i el que està passant també en el conjunt de l'Estat, li vull preguntar a l'efecte contrari. Per què el PSOE està en aquest punt de la situació on podria perdre el govern d'Espanya també? Què ha fet malament el PSOE?
Bueno, crec que el PSOE s'ha explicat malament. S'ha explicat malament perquè el govern d'Espanya jo crec que ha fet moltes coses positives pel conjunt de ciutadans i ciutadanes. Moltes d'elles que venen d'estendre la Covid, però que evidentment podrien xerrar de moltes coses. De la reforma laboral, que aquí per exemple tenim un atur d'un 5%, un 80% de contractes indefinits, tenim per exemple que s'han pujat les pensions, moltíssimes coses. Ara bé, si m'ho permet, jo crec que ara faig una reflexió genèrica i no vull ofendre a ningú, però crec que tenim uns medis de comunicació en general, sobretot que venen de Madrid, ja siguin televisions analògiques o siguin mitjans de comunicació, que des de fa anys estan creant un marc conceptual que provoca, entre altres coses, això. I, evidentment, hi ha partits com Vox que se li ha de reconèixer que ha fet una feina de crear estructura i ha recollit molt de vot de marginació i de gent antisistema. Per això hi ha una part de votant de Podemos que ha anat a Vox. Són aquells que eren antisistema l'any 15 i molts d'ells ara estan dins Vox. Jo crec que el PSOE ha fet moltes coses bé, però aquest missatge no ha arribat de manera absolutament correcta. Hem pogut viure una campanya electoral a les Illes on els temes de la gestió diària, els problemes diaris, aquí mai havien tingut tanta gent ocupada, qualitat d'ocupació, tan poc atur, tant de creixement de PIB, però evidentment una cosa són les xifres macroeconòmiques i una altra és l'economia casolana. I venim d'un efecte secundari, que és l'afectació de la pandèmia, que ha afectat en el conjunt de la societat de manera diversa, però que ens ha afectat molt a tots.
Ja, li pregunto això també per un motiu de... Per exemple, jo recordo un article que va fer el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, que deia fa un temps que ell, un alcàrrec polític de la Moncloa, li va dir que li va passar més factura, li estava passant més factura al govern d'Espanya el cas de la llei del sí és sí, més que els indults. Vostè estaria d'acord?
Jo crec que sí, jo crec que sí. En el sentit de que no tant per motiu de fons, sinó per renou que ha generat. La gent, quan dins una organització hi ha faccions, hi ha baralles, això la gent diu coses tan simples: si no t'entens dins que teva, que m'has de venir a organitzar que meva. I això s'apaga en política. Tota la història s'ha apagat. I ara això també ha passat. Jo crec que aquestes picarbaralles pues, se noten a nivell de la ciutadania. I també, com enllaçant una mica el que deia jo abans, escolti, i per què se va parlar d'ETA? I per què se va parlar de Chapote? I per què se va parlar de Bildu? Bildu ha votat a favor de la pujada de pensions, ha votat a favor de la reforma laboral, cosa que no ha fet el PP. Però vàrem estar parlant de moltes coses que jo li puc dir personalment que durant la campanya electoral vaig trobar gent que posava aquest argument damunt la taula. Gent normal, i no entraven en rons. Jo crec que hi ha un conjunt de coses que han produït un moviment de... Miri, a Balears ha hagut un moviment de vot de 94.000 persones, entre els vots que ha perdut Podemos, Ciudadanos, el PI o nou votants. D'aquests 94.000, 67.000 se l'ha duit el PP i 24.000 Vox. i 2.000 el PSIP. PSIP ha augmentat de votants, però també s'ha donat circumstàncies de que la llei de Hunt, pues, en aquests moments, no mos ha ajudat gent ni mica, sinó que se suma a la favorita, la dreta, com primer o, i tercera força a les Illes Balears. És un conjunt de qüestions, però jo crec que van per aquí.
Susana Cuadrado és balear.
És per menorquina, sí.
Menorquina.
Sí.
Digues, digues.
Què tal? Bon dia, senyor Tomàs. Jo tinc una pregunta que penso que hi ha...
D'on ets? D'on ets?
De Mo.
De Mo. De Mo, ah, mira, sí. Néctor. Néctor és el... es parla de l'aldea de les Gàlies, que és l'únic que mos queda a Menorca.
Sí, i a més és bastant fort a Mo, tot i que Ciutadella em penso que les coses, que les coses han canviat una mica. Senyor Tomàs, a veure, jo li volia dir, li volia fer una pregunta, perquè ahir llegint el diari de Mallorca, Obra Cultural Balear, que és una entitat, per si la gent que no la coneix, no? Cultural, que és una entitat independent, que defensa tot el que és cultura i la història i la llengua de Balears, va fer un posicionament molt clar, que m'agradaria que tenir una resposta, tot i que ja intueix quina pot ser. Obra Cultural Balear va proposar que tot el bloc de l'esquerra, PSIP, Més i Podem, s'abstinguin a el que és el vot a l'investidura, perquè el PP no necessiti necessàriament aquesta abstenció de Vox. Tal i com ho argumentava Obra Cultural Balear, ho venia a dir com si fos un exercici de responsabilitat, no? En el sentit de que el PP necessita, tots necessiten que aquest PP es mantingui dins del que és un consens democràtic i estatutari. I en aquest cas, PSIP s'ha plantejat en qualque moment de poder votar una abstenció per evitar que el PP hagi de recórrer a l'abstenció de Vox?
No, i no comparteix el criteri d'aquesta entitat. Perquè política, quan tu pactes, que se trata d'abstenir-se perquè pugui sortir la senyora Proens, però si acaba de pactar un programa mínim que ja mostra sa poteta i que ahir se va quedar fotografiat en el nou president, és que no hi ha res a pactar. Vull dir, tu te podries abstenir per pactar qualque cosa, però per començar ja s'arriba tard. No? Pensi que la presidència del Parlament, i estem xerrant amb una emissora de Catalunya, on el Parlament té un poder institucional molt important, ja s'ha pactat, ja han deixat que el posin sapiguent a qui posaven. No? Una extensió a canvi de què?
Se'ls podria negociar, no? Podria negociar.
Sí. Bueno, escolti, miri el preacord que han signat, miri a qui han posat, vostè ho sap, Mallorca és petita, ens coneixen tots, m'explic. El PP no té cap interès ni un, l'únic interès que té és que li deixin fer un govern sense consellers de Vox, perquè així pugui dir que governa tota sola i que no ha pactat. Escolti, han posat el president del Parlament, ahir mateix el president del Parlament va dir específicament que agraïa personalment a la senyora Marga Provenç l'esforç que havia fet perquè ell fos president.
Li agraeixo que ens hagi acompanyat Vicenç Tomàs, avui president del Parlament Balear, per parlar d'aquesta decisió de Vox de col·locar el que anava número 7 a la llista, de col·locar-lo de president del Parlament quan Vox en va entrar 6.
Sí, és a Mallorca. Sí,
sí, és a Mallorca, que fa el número 7 per col·locar-lo de president del Parlament, que també es diguem que és una, és legal, però sorprenent. Moltes gràcies, senyor Tomàs, i president, i moltes gràcies de debò. Fins aviat.
Moltes gràcies, bon dia.
Bon dia. És pràcticament un quart d'11. Algun comentari? Per cert que... No per res, per si us hi sortit la segona part de l'entrevista de Maica Navarro, i el titular és de Dani Alves: la perdono, sigo sin saber por qué ha hecho todo esto, pero yo la perdono.
Déu-n'hi-do.
Doncs ja.
Jo sí que volia dir això d'aquest del Parlament Balear. Sí. A veure, a mi no m'estranya que perdin les esquerres si anem així per la vida. O sigui, la culpa és dels mitjans de comunicació i de que no s'ha explicat prou bé. O sigui, el problema és... Es que em recordo el Mariano Rajoy. No nos hemos explicado y tenemos a los medios en contra. Els mitjans que jo sàpigui són els mateixos que fa 4 o 5 anys. I això d'explicar-se...
Jo això ho explico, Melero.
De seguida acabo... De seguida acabo i m'ho expliqueu, perquè... Però bueno, no veig la més mínima reflexió i la més mínima autocrítica. L'esquerra està perdent, perquè està perdent les guerres culturals on l'ha portat la dreta i no sap donar resposta. I no sap donar resposta. Quan et plantegen una guerra cultural i et diuen que estan insultant a tots els homes i els estan dient violadors, i tu contestes dient que la inflació ha baixat un 1%, és que estàs perdent la guerra cultural. I estan deixant-se guanyar a l'argumentari dels descontents per l'extrema dreta.
Gravíssima.
Ramon?
No, però si diem el mateix, Javier, si jo porto molts dies dient-ho. És a dir, el problema de l'esquerra és que li ha comprat l'argumentari a la dreta, i ells, la dreta, té un altaveu absolutament més gran que l'esquerra per donar-ho a conèixer, i per tant diem absolutament el mateix. És el poder dels mitjans de comunicació que fan d'altaveu de totes les misogínies, homofòbies i xenofòbies de la dreta, i l'esquerra, doncs, no sap explicar el seu missatge.
Ja m'explicareu què és mitjans de comunicació, perquè aquí som tots d'esquerres i no els hi donem canxa ni un segon. Aquí mateix no hi ha ningú de dretes. Aquí mateix som tots anti-Vox, som tots anti-PP, som tots, som la correcció política personificada en aquesta tertúlia. El Ramon de tant en tant és de la CUP, però a veure que algú m'expliqui quins mitjans de comunicació som aquests.
I a més ho ha dit ell també molt bé, és que estic completament d'acord amb ell, l'esquerra no s'ha sabut explicar. És a dir, quan tu, tota Espanya i tots els mitjans de comunicació de la caverna t'acusen de donar a Catalunya indults i no sé quantes coses més de reformes legals, tu has de sortir a dir que sense Catalunya a Espanya no hi haurà mai estabilitat. Tu has de sortir a dir això i a defensar aquests pactes i a defensar el diàleg, perquè els motors d'Espanya, que jo sàpiga encara avui, a part de Madrid, que té la capitalitat, són Euskadi i Catalunya. I per tant tu has de sortir a dir això, que convé arribar a un acord amb Catalunya i Euskadi, perquè sense ells Espanya, el seu PIB baixaria moltíssim, i per tant, perquè la resta d'espanyols puguin continuar amb una comoditat econòmica que porten arrastrant des de 40 anys gràcies a l'aportació de Catalunya i Euskadi.
Ja mantenim els treballadors de Madrid i els treballadors d'Extremadura, els hi passem un subsidi des de Catalunya.
Els mantenim a molta fantàstic. Gent a costa de les nostres...
Deuen treballar menys hores que nosaltres.
Jo no dic això. Dic que nosaltres tenim un dèficit, i mira, avui mateix o ahir, la Càmera de Comerç de Barcelona de 50.000 milions, les nostres rodalies fan mania, mentre la resta de molts altres llocs d'Espanya són almenys més eficients. Ni els AVEs van bé ja a Catalunya. I per tant, això tu has de sortir a defensar això, perquè la gent, si tu li dius i li reiteres, ho pot entendre. Tu has de sortir també a defensar els pactes amb Bildu, perquè tota Espanya ha d'estar orgullosa de que te hagi deixat les armes i combregui amb la democràcia i participi al Parlament. I tu, quan surt un bèstia com aquest, ha dit que les dones no tenen penis, has de sortir a defensar amb xifres les violacions, les assassinats continuos cada dia de mortes. I tu has de sortir a dir això. No has de mirar cap a una altra banda. Fi al cap, diem el mateix. Tu no pot sortir amb la inflació quan t'estan acusant i t'estan creant un relat cultural que la majoria dels mitjans de comunicació compren, i a la llarga compra la ciutadania.
Aviam, Rovira.
A veure, això són tantes... A veure, primer mitjans. primer mitjans, certament. Va, per fer-ho molt ràpid. És veritat. Hi ha un relat que condueixen uns determinats mitjans, sobretot des de Madrid. No, des de Madrid, sobretot. I que són els que tenen una posició més vinculada cap a la dreta i cap a l'extrema dreta. I això és així, i l'Anna té raó. I ahir aquest senyor, el senyor Tomàs, que parlava des de les Illes, també té tota la raó. Per tant, aquest tema ja no el discutim. Ja no el discutim perquè, bueno, és veritat, existeix. Només cal mirar-se cada dia els diaris. També t'he de dir una cosa, que també tenen la influència que tenen. Una altra cosa són els programes de televisió que es fan els matins quins, que això és una altra qüestió, l'efecte que puguin tenir. Respecte al que deia l'Anna d'anar-nos explicant, escolta, Anna, el que tu dius, això s'ha explicat no per activa i per passiva i per perifàstica. S'ha explicat tantes vegades que el dèficit fiscal, l'aportació que fa Catalunya, i no serveix absolutament per res. Al contrari, crec que crea un rebuig cada vegada encara més fort, perquè aquests tios que ens sembla que ens estan subvencionant, doncs nosaltres això no ho volem acceptar, vist des de l'altre... Nosaltres no, ells no ho volen acceptar des de l'altre costat. Entre altres coses, perquè possiblement tampoc sigui del tot veritat. Malgrat que els números ho diguin, el que està claríssim és que forma part de l'estructura de l'Estat i forma part d'un sistema en què el que més té, més aporta el que menys té. I això és així, i podem donar-li les voltes que vulguin, malgrat el maltracte que ens puguin fer. I deixa'm dir una última cosa, Anna. Jo crec, o tots plegats, jo crec que el problema que tenim fonamentalment és que els partits que van reculant, és a dir, l'esquerra, no parlen de les coses que realment interessen a la gent. No parlen de les coses que realment interessen a la gent. Avui mateix surt un informe, em sembla que és el periòdico, que parla del tema de l'ocupació. 42% de l'ocupació que hi ha a Espanya es concentra a Catalunya. 42%! Home, això no és cap broma. Tal i fa, estem parlant doncs, de centenars o milers de cases que estan ocupades, uns senyors que són propietaris, segurament que moltes són de bancs, aquests malandrins, aquesta gent que els hi han de...
Fons voltors... Bueno, encara n'han tornat la pasta als bancs, més... que no ens posem estupendos, perquè si hem de parlar de la Sareb, de l'Angle i tot això,
sí, però si pagat nosaltres si la nostra cada vegada, eh? Cada vegada que hi ha una cosa que no funciona, busquem un argument per poder justificar, anem malament.
No,
escolta, 42% dels pisos ocupats a Espanya són a Catalunya. Això és impressionant. Saps quines són les dues primeres coses que han fet els governs de Vox quan han arribat al poder? Em sembla que és el de València segur, i no sé si el de Madrid també, crear una oficina antiocupació. I els seus segurament són els que menys problema tenen amb això, però l'han creada. Per què? Perquè és una cosa popular, que el tio que té un pis ocupat doncs s'hi sent representat. Jo crec que el problema és que els temes que s'enfoquen... Escolta, la llei del sí a sí, segurament que és necessària, però està mal feta. Està mal explicada.
Això no és veritat. Mal explicada, sí, mal feta en absolut.
Està mal feta.
Està mal feta. No ha sabut defensar la llei del sí a sí.
Perdona,
aquest
Anna,
és un altre problema.
Està mal feta. Està mal feta perquè la prova és que gent que estava en la presó surten abans del que estava previst sortir. En qualsevol cas, no vull entrar en aquesta discussió perquè tampoc soc jurista i no puc dir-ho. Però... el que vull dir és que moltes d'aquestes vegades, aquestes lleis, segurament que plantejades d'una forma diferent o en temps correcte, haguessin tingut més acceptació. Molta gent no entén exactament de què li estan parlant. Molta gent no entén de què li estan parlant. Per tant, el tema és si som capaços de trobar allò que realment interessa a la gent en un moment determinat. I què interessa a la gent? Doncs arribar a final de mes, que pugui pagar el lloguer del pis... que pugui pagar la hipoteca.
I tu creus que els darrers 4 anys a Espanya això no és el que s'hi ha prioritzat?
Doncs jo, sincerament, crec que per molta gent aquesta situació greu en què tenen dificultats per arribar a final de mes segueix, perquè una cosa són les xifres macro i una altra cosa és la situació de cada una.
Sense els ERTE, la meitat de les empreses haurien tancat, Ramon.
Però és que, perdona, els ERTE, com tu saps, moltes vegades, a més, hi ha una pressió fiscal que ha anat augmentant, la gent es troba cada vegada que s'han de pagar més impostos, i va dient, escolti, però aquí de què va això? Si jo estic pagant doncs, el 40 o 50% del meu sou amb impostos i els serveis que rebo no són millors els que tenia abans. Estem parlant de coses de base. És que la gent... moltes vegades ens pensem que fa aquestes grans elucubracions que comença...
Beques, com diu el Neto, el cistell de la compra...
Sí, exactament, no, escolta, l'altre dia qui és que em deia, hòstia, vaig anar a comprar oli... Em sembla que, perdoneu, si m'equivoco, Susana, jo és que jo no recordo... L'oli valia no sé quant més del que valia anteriorment, o la llet, o el que sigui. Tot això, la gent del carrer ho percep i diu, escolta, aquests tios són uns impresentables, a mi cada vegada em costa més que l'és...
Però, Ramon, si tots els països que envolten d'Europa a Espanya és el que té els índexs econòmics més bons, ja fa riure que tingui que sortir a defensar Espanya,
Anna,
però vaja.
Anna, vale. El que li passi a París, mira, aquest cap de setmana estava a Londres, i efectivament, anar a sopar a Londres és com pràcticament gastar-te tota la mensualitat.
Ja està.
No, sí, tot el que vulguis, però és que jo no visc a Londres. Jo visc a Barcelona. I a mi el que li passi a Londres o el que li passi a París, doncs bueno, em sap molt de greu, o no, però és una altra cosa, m'entens?
Doncs llavors tant, és això, no s'ha sabut explicar
el que s'ha fet
bé.
Totes aquestes elucubracions l'altre dia, i em sembla molt interessant, la Nadia Calviño, quan explica, no, és que somos los mejores, que vamos mejor que nadie, que... està molt bé, sí, fantàstic, però tu pregunta-li en el Xavier Melero, o qualsevol de nosaltres, com va el Capravo, em fot, el campo, qui sigui, a comprar, i diu, collons, això és més car del que era abans d'ahir, tu, aquí alguna cosa no quadra.
Em van dir el supeco, que era una paraula que tenia un lloc que tenia oblidat a la meva vida.
I amb el PP serà tot més barat.
Torni, Anna, és que aquest no és el tema.
Quin és el tema?
No, el tema és que els que havien d'explicar per què han fet això i ho han fet, no ho han sabut explicar bé, això, això estem, sí, d'acord, segurament hi han col·laborat els mitjans, però tampoc han trobat el diàleg o tampoc han trobat el relat per tal de dins, escolti, nosaltres això ho farem bé i ho corregirem d'ara endavant. No, i en canvi els altres, que són uns populistes, tot el que tu vulguis, diu, escolti, vostè no es preocupi, si vostè té el pis ocupat, jo això li arreglo. Com li arreglo? Amb dues bufetades. Hosti, no, això no s'arregla amb dues... Ho sabem tots que no s'arregla amb dues bufetades, però t'ho diuen i dius... Igual és veritat, tu.
Aviam, perdona, Susana.
Viuen, estan creixent d'una comprensió deficient de la defensa de les identitats i de la correcció política. Diuen coses que els altres no ens atrevim a dir.
Ah, jo puc dir,
vaig a dir-ho. Mira, ves al jutjat de guàrdia, ve amb algú al jutjat de guàrdia de Barcelona i mira la llista de detinguts. I mira la nacionalitat dels detinguts. Això no ho diem mai. Ells s'atreveixen a dir-ho.
Ja, però allà, aleshores, Xavier, és quan nosaltres hem de dir, nosaltres a la migració la necessitem, perquè la necessitem per treballar al camp, la necessitem per treballar als carrers, la necessitem per treballar aquí, X i X. I això és el que és de dir, és a dir, la migració no ve aquí de vacances, ve aquí a treballar, i perquè nosaltres puguem cobrar la pensió de qui, doncs, cada qual quan li correspongui, necessitem que aquesta
no
gent treballi.
No crec que els que estan a la llista del jutjat de guàrdia ens paguin gaires pensions,
home, no,
eh?
Home, no, però també n'hi deu haver de totes les nacionalitats a la llista del jutjat de guàrdia,
jo només
no?
dic que facis l'experiment i miris de quines nacionalitats són el 80% de la gent que hi ha a les llistes dels jutges de guàrdia.
Diana.
I jo estic a favor de la immigració i de que tinguin tots els drets. Només et dic que hi ha coses que ells diuen i nosaltres no som capaços de dir.
I jo també. Sí, no, i que el 90, sí, el 90 o gairebé el 99% són gent que venen a treballar i a fer la seva feina. I estic absolutament d'acord. Però aquest 1% és el que aprofiten ells. És el que aprofiten ells. I, per tant, tu has de ser capaç de donar respostes a aquest 1%.
Susana...
Perquè és per on t'enfoca la seva posició.
Susana Cuadrado?
Sí, plenament d'acord amb el Melero, en el sentit de que aquest discurs de la correcció política del bonisme, jo penso que ha passat factura a bona part de l'esquerra, perquè realment s'ha de poder parlar de les coses sense necessitat de veure... Com t'estàs contradint a tu mateix? Per exemple, i poso un exemple molt clar que també entronco amb el Ramon, no? El que se'n diu la inquiocupació, que és això, que és aquesta petita ocupació de baixa intensitat, que no estem parlant dels ocupes en cap, sinó de gent doncs, que pot tenir un pis heredat, un pis de propietat que estàs pagant els teus impostos i tal, i un bon dia els llogaters deixen de pagar. Doncs d'aquest tema, per exemple, de la llei de vivenda no ha sortit.
Exacte.
Perquè, i per què no? Però per què no? Estem parlant de petits propietaris, estem parlant de gent que poden ser votants socialistes, poden ser votants de Podemos, però per correcció política no en parlarem. Vale. Un altre cas, tema violència entre menors. El cas de Badalona, també molt paradigmàtic del tema de la correcció política, aquest discurs de la corrupció política que no podem dir, d'aquests xavals d'on surten, de què ha passat al barri. Doncs què ha passat al barri? Doncs una desatenció històrica pel fet de que hi ha allà doncs, un col·lectiu de gent, de gitanos, diguem-ho clar, no? Que...
Però per què ens costa tant, Susana, dir
no,
això?
De,
has donat
no, no
tres
sé,
voltes abans d'arribar-hi.
Sí, tota un moment, no he acabat, acabo, ràpidament. Per tant, què el vida tot això? Doncs que aquesta campanya electoral anirà de les emocions. I on és fort? On és fort? Quin partit és fort amb les emocions? Doncs
Vox.
Una i dos, i ara sí que acabo. En el cas de Balears, que el conec bé, la Marga Proens no la coneixia ni Déu. Parleu de la Marga Proens, i ni les meves filles saben pronunciar Proens. L'altre dia la meva filla petita em diu, Progens, dic, no, Martina, no, Progens no. És Marga Proens. Bueno, en qualsevol cas, una senyora que ha sortit del no-res. Però què ha passat? Què ha anat amb la bandera de la baixada dels impostos? Que és una bandera que ha agafat el PP i que el Partit Socialista no ha sabut respondre o no ha sabut prendre-li. Tot i que qui està en el govern, en el Consell Executiu, és en aquest moment el Partit Socialista, no? Per tant, sí que s'hauria de fer autocrítica. S'hauria de fer autocrítica i no sé si són a temps o no. El que vull dir és que en tot aquest merder ara amb Vox, realment... evidentment que ho ha d'aprofitar el Partit Socialista per intentar escurçar el que és la diferència en aquest moment, però cal donar moltes voltes encara tot, eh?
Són les 10 i 28 minuts.
Una cosa, Jordi, si vols. No, que val, que he passat una desgràcia, si vols.
Ara anava a donar la notícia a última hora. Concretament, a Balaguer, una dona mort i un home ha quedat ferit greu en un incendi en un pis. La dona ha saltat per la finestra, però les emergències no han pogut salvar-la. I a l'home l'han rescatat dins de l'habitatge amb ferides molt greus. Se l'han endut a l'Arnau de Vilanova. Terrible. I mentrestant, una última hora que ha avançat l'Anna Ponsí fa uns minuts, agents de la UDEF han entrat aquest matí a diverses àrees de l'Ajuntament de Sitges en una operació anticorrupció. S'investiguen presumptes irregularitats
en subvencions i fraccionament de contractes a la taula del tercer sector de Sitges Garraf. També han entrat a casa els responsables de la Fundació. La investigació fa un any que dura i esquitxa membres de l'actual govern d'Esquerra i d'anteriors de Convergència a Sitges. I que Santiago Abascal es queixa que el PP d'Extremadura no vulgui pactar amb Vox, com sí que ha fet en altres comunitats autònomes, diu que els populars actuen diferents segons el territori. Canal Sur Ràdio.
Quan jo me refiero al socialisme azul, me refiero a Extremadura, no puedo decir lo mismo en Valencia o en Castilla y León. Es muy difícil saber qué es lo que pasará en futuros pactos, porque hay un solo Vox, dice lo mismo en toda España, pero hay 17 PPs, y el PP de Extremadura es evidentemente muy distinto del PP de Valencia. Y cuando digo el PP de Extremadura y lo separo del de Valencia, me refiero a sus dirigentes, porque creo que los votantes son mucho más parecidos y no comprenden lo que está pasando en estos momentos en Extremadura.
Mira, arribem a 11:45 del matí, això deia Santiago Abascal, anem a la publicitat i de seguida parlem amb una persona que està... és un periodista. Un periodista que ve en protecció, que és una persona que està en recerca i captura, és una persona que és periodista experta en narcotràfic, perquè apareix aquí una paraula que Estats Units ja la coneixen molt bé, que aquí, sortosament, la coneixem poc i... sembla que la podem conèixer poc, que és fentanil, que és un tipus de droga potentíssima.
Sí, és un derivat opiaci.
Sí, potentíssima, potentíssima, però a més letal, potentíssima, però que hi ha molts heroïnòmens que l'han canviat ja perquè el plaer...
Estan morint nord-americans com a mosques.
Efectivament.
El fentanil.
Estan morint americans com a mosques, efectivament. I d'aquí uns moments seurà ell en aquest estudi per parlar-ne. I seurem a una persona de RAC1 que ha tastat el fentanil. Un moment.
RAC1. Sofia, fa temps que vull parlar amb tu.
Sí? Digue'm, Daniel.
Voldries... Ui, perdona, me n'he d'anar. M'he deixat l'aire condicionat de casa engegat.
Que res no t'espatlli el dia ni el mes. Posa-hi un aire a l'aire de casa teva o del teu negoci. Controla'l des d'on siguis i comença a estalviar. Tan fàcil com instal·lar-lo tu o el teu instal·lador de confiança. Disponible a Amazon. Aire d'Aizone.
Hi poso primer les salsitxes i després les costelles? O millor al revés?
Lluís, sisplau, pots deixar la barbacoa d'exposició d'IKEA? Que ens està mirant tothom.
A IKEA Badalona i Sabadell obrim el diumenge 25 de juny perquè t'hi sentis com a casa. Més a IKEA.es/Catalunya.
Aquest divendres 23 de juny, gran inauguració Pepco al Centre Comercial Sant Boi. Troba un impressionant assortiment de moda i llar per a tota la família a preus increïblement baixos. Hi haurà un xec regal per als 50 primers clients i un mes de 100 euros. Obrim el 23 de juny a les 10. Pepco, sent la qualitat. Enamora't del preu.
Viatges d'anada a les Balears. I ho sentim molt, també de tornada. Cotxe, bicicleta, família, mascotes. L'estiu viatge a GNB. Sortides des de Barcelona i València fins a Mallorca, Menorca i a Eivissa. Reserva a gnb.com o a la teva agència de viatges.
El més nou d'Apple és a punt d'arribar a Barcelona. Un espai totalment renovat i espectacular en el que veure i provar tots els productes d'Apple. Gran inauguració de la nova Catwina Apple Premium Partner al carrer Muntaner 334. Hi haurà sortejos, regals i més sorpreses. T'esperem aquest dijous 22 a les 7 de la tarda.
Aquest juliol anem de baixeo als concerts gratuïts de l'Esplau. El divendres 7, Michael de la Calle. El 14, Batalla de Galls amb Mister Ego. I el 21, La Mala Rodríguez. Vine de rebaixes als concerts i queda't pel restaurant, cinemes i bolera de l'Esplau amb més de 40 descomptes amb la targeta VIP del centre comercial. Més info a esplau.com.
Quan confies en Cuideo, comptes amb milers de cuidadors professionals per tal que els teus pares siguin a casa ben cuidats. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Què fas quan et trobes malament?
Vaig a un metge amb titulació.
I quan no hi ves bé?
A un oculista professional.
I què fas quan sents malestar emocional?
Vaig a un psicòleg o psicòloga col·legiat. Així m'asseguro de tenir atenció especialitzada. Professionals amb fonamentació científica i seguretat legal i deontològica.
Connecta amb la teva salut mental amb garanties. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Preparats per la revetlla de Sant Joan?
Gaudiu de la nit més màgica de l'any amb el més bo i millor d'aquesta celebració.
Una gran varietat de coques que elaboren els nostres flaquers i flaqueres perquè no faltin a cap taula.
Encarregueu i compreu les tradicionals coques de Sant Joan a la vostra fleca de confiança.
És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
Aquest Sant Joan serà la treca. Descobreix els nostres famosos lots amb coets, fons, bombetes, bengales i molt més productes a un preu increïble. També tenim productes de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La Traca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latraca.cat.
Tinc 75 anys. Gràcies al meu pis i la renda vitalícia, cada mes tinc un ingrés extra de 1.040 euros per seguir fent tot allò que m'agrada. Si voleu fer com jo, truqueu al 93 415 2299. 93 415 2299.
Gestió Vitalici Vivenda. Els de casa, els de sempre.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Tens una botiga on vens material escolar? Adhereix-te a la campanya del val escolar de 100 euros. Al juliol es farà arribar el val per a material escolar a les famílies amb alumnes que el curs vinent facin entre primer i sisè de primària en centres públics o concertats. Si t'hi vols adherir, vés a valescolar.cat. El teu comerç, un impuls per al nou curs. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Canvia't a Aldi i gaudeix avui sempre de preus baixos, com el quilo de patates d'origen nacional a només 1,09. I ara viu el teu millor estiu amb el Super 50 d'Aldi. Per cada compra de 50 euros o més, guanyes 50 euros en oci, viatges, benestar. Més informació a aldi.es. Preus sempre baixos. Preus així d'Aldi.
Com és possible que arribis a casa de treballar i baixis tan feliç al traster, moguis una bicicleta, arrosseguis dues caixes de llibres i aixequis un microones? Ah, per agafar unes xancletes. Esclar, sí, sí. On vas tu amb aquestes xancletes, eh? On vas tu?
Arriba el millor moment de l'any. Arriben les vacances. Aquest 1 de juliol, sorteig extraordinari de vacances de Loteria Nacional amb 20 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Gestel, digui'm.
A veure, és que no ho entenc. Fa una estona que he trucat per donar-me d'alta i ja han vingut.
Esclar, els instal·ladors.
Sí, ja, però és que jo tenia spinning.
Com?
Però com podia imaginar que diríeu que vindríeu i ja heu vingut?
Sí.
Això, ostres, no és normal.
Home.
La fibra de qualitat i el mòbil que t'ofereix Gestel per 43,95 no és normal. Per això, el normal és trucar al 1510.
Quan la Berta va obrir el seu paquet d'Amazon, se li va accelerar el cor. Pantalla LCD i seguiment de la freqüència cardíaca. La pulsera d'activitat es va classificar al seu cor per la seva qualitat i preu. 5 estrelles de la Berta. Productes estrella, preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
Quan vols una platja uau, amb un tot inclòs d'aquests de buah, i un hotel per arribar i fer... sabem exactament el que necessites. Viatja a República Dominicana i gaudeix de Punta Cana durant 9 dies a l'hotel 5 estrelles amb vol directe des de Barcelona des de 1.050 euros. Més de 50 anys i milions de viatgers fan que... Parlem viatger. Alcom Viatges. Sabem de viatgers.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí. Hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
RAC1 presenta... El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling. El divendres 23 de juny, de 10 a 12, el món a RAC1 visita Vueling per conèixer des de dins la companyia aèria de referència a Barcelona. Coneixerem interioritats i anècdotes del món aeri. Ho rematarem amb tota la colla de l'Ens fotran fora i hi haurà premis. El divendres 23 de juny, a partir de les 9, el món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling. RAC1. Tots som un.
El perquè de tot plegat.
48 minuts. Fa mesos que llegim notícies sobre aquesta nova droga de moda als Estats Units. Es diu fentanil, és un opioide que és entre 50 i 100 vegades més potent que l'heroïna. És una de les drogues més barates del mercat i és una autèntica plaga als Estats Units. Atenció, perquè mata més de 70.000 persones cada any. Són unes 150 persones diàries com a mínim. Causa més morts als Estats Units que els accidents de trànsit, les armes de foc o els suïcidis. Per entendre aquest fenomen fentanil, tenim a l'estudi el periodista expert en narcotràfic Rodolfo Montes. Ell està exiliat a Barcelona perquè està amenaçat de mort precisament per aquestes xarxes de narcotràfic. Rodolfo, bon dia, buenos días y muchas gracias. El fentanil es una droga moderna. ¿De dónde sale?
Buenos días, muchas gracias al espacio aquí a RAC1. Gracias, Jordi. Gracias a quienes están compartiendo esta mesa. Bueno, pues directamente a tu pregunta, para elaborar esta droga letal, fulminante para la humanidad, no se puede entender sin China. Sí, porque salen precisamente los precursores químicos para elaborarla. Ya hay evidencia suficiente y contundente de parte de los servicios de inteligencia, por lo pronto del gobierno de México, en donde han pillado ya cargamentos provenientes que salen de los puertos de China, salen también de Corea del Sur, llegan hasta el Pacífico mexicano, a los distintos puertos, Ensenada, Guaymas, Colima, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, pero hasta ahí quedaba como un registro limitado hasta que las autoridades mexicanas, el Gabinete de Seguridad Nacional, no había una gran interrogante. ¿Cómo se explicaba que desde el Pacífico esta droga fuera a llegar a Europa, particularmente a Barcelona? El 21 de mayo del 2021, en una conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y luego de varios años de estar siguiendo yo el rastro de esta droga en territorio mexicano, y un poco para entender esta barbarie que hay de ajusticiamiento, de gente decapitada, colgados, deshuesados, tirados en carreteras. Claro. Es una lucha fratricida en territorio mexicano de los cárteles del narcotráfico en México, precisamente porque del Pacífico ingresaban a territorio mexicano esta droga, pero ya no para subirla a Estados Unidos, sino para llevar los cargamentos al Golfo, para que después del Golfo de México cruzaran el Atlántico, la metieran al Estrecho, y así fue como lograron pillar un cargamento, bueno, que el destino final, un contenedor, venían en costales de carbón, el fentanilo ya elaborado, su destino final en el puerto, era Barcelona, ¿no? Y después de esto empezaron a seguir más la pista, el intercambio de información con el gobierno de España, con el gobierno de China. China siempre se ha negado, siempre se había resistido a que no tenía nada que ver los puertos del gigante asiático, pero el gobierno mexicano, la Secretaría de Marina Armada de México, volvió a dar con otro cargamento, y justo apenas hace un mes, escasamente un mes, lograron detectar un cargamento que estaba en el puerto de Denia, en Valencia. Uh-huh. Justo cuando esto fue, yo presento en el Colegio de Periodistas de Cataluña mi documental, mi reportaje sobre la huella del fentanilo ya aquí en Europa, y yo ya había mencionado, hice un recorrido por varios puntos, varios puertos, varias playas entre Barcelona y Valencia, y detecté que Valencia era un foco rojo, que ya había la presencia de movimiento de fentanilo, obvio por cárteles del narcotráfico mexicano y por la mafia china, y a la postre...
¿La mafia china se ve bien por Barcelona?
Sí, no se entiende este trasiego y no se entiende este movimiento global de los cárteles de narcotráfico mexicano sin su sociedad con la mafia china. Es decir, están asociados y hay una alianza, es evidente, Y bueno, cuando yo me refiero en mi reportaje que Denia había sido uno de los puntos que yo hurgué en estos, en esta estadía aquí en Barcelona, a los pocos días, 8 o 9 días, el presidente de México, desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, allá en México, dijo, bueno, acabamos de detectar un cargamento que pasó por el puerto de Valencia, y es Denia, ¿no?
Y cuando estamos hablando del fentanil, el fentanil es la primera causa de muerte entre los menores de 50 años en Estados Unidos. O sea, poca broma, porque aquí nos parece que esto es... Pues, pero estamos hablando de la primera causa de muerte. Sí. En los menores de 50 años. Por tanto, el fentanil, estamos hablando de que es una droga, un opioide, que es muy barato, ¿no?
Sí, es demasiado barata, es muy rápida su producción. El secretario de la Defensa de México, el general Sandoval, Crescencio Sandoval, en las conferencias matutinas del presidente, ha referido que los cárteles de las drogas de México ya pues no le ven tanto interés a la producción de la marihuana. Lo siguen haciendo, pero se tiene que esperar todo un ciclo, ¿no? Por meses, en lo que
la sierra... Y al cambio aquí no, el fentanil no.
Dos horas. Con 2 horas tienes para, en un narcolaboratorio, con 1 kilo de fentanilo, elaboras 25 kilogramos de fentanilo. Es decir, es una ganancia estratosférica. El año pasado, nada más el año pasado, en Estados Unidos perdieron la vida 107,000 estadounidenses, jóvenes que no saben ni siquiera qué están consumiendo. ¿Por qué? Porque las drogas sintéticas, la cocaína, las metanfetaminas, los ácidos, las tachas, en el atgot de los jóvenes, como le quieran llamar a estas drogas químicas, ya traen un corte, una mezcla de fentanilo. Y desgraciadamente quien la está cortando, los camellos, quien esté haciendo esta mezcla para darle más potencia a estas drogas, no sabe la cantidad de fentanilo que le están poniendo.
¿Cómo se ingiere?
Es multifacética, puede ser desde gotas en los ojos, desde un simple parche adquirido en la farmacia, inyectada, fumada, inhalada, en aerosol. Su consumo es muy vasto. Y de ahí la letalidad, ¿no?
¿He visto algún documental? Aprovechando que usted venía hoy aquí, he estado mirando algún documental, observando algún documental sobre el fentanil, y... ¿Ves? Sí, además se puede buscar imágenes por internet. Lo que se encuentra es la gente que va colocada, parecen auténticos zombies. ¿Qué efectos tiene sobre el cuerpo?
Bueno, en un principio te provoca, te genera mucha euforia, un estadio de algarabía, de felicidad, de no tengo problemas en la vida, pero con el paso del tiempo, y es un lapso muy corto, en el que la gente empieza a hacerse depresiva, violenta, empieza a tener ataques de pánico, empieza a tener estos estragos. La muerte, clínicamente hablando, se llama muerte por tórax leñoso. Es lo que los médicos refieren, porque como lo has dicho, Jordi, los jóvenes se encorvan, se hacen rígidos, se empiezan a encorvar y, como dices, son zombies.
Es muy adictiva, ¿no? Tiene que ser muy adictiva esta droga, claro.
Sí, y es fulminante, ¿eh? Precisamente, por ejemplo, en el sector salud, quien suministra para mitigar un dolor por una cirugía... ya ni siquiera por una cirugía, por un golpe o porque padece un dolor, les dan este medicamento y no saben los pacientes, muchos pacientes no saben el riesgo que conlleva la adicción. Es muy adictivo y bueno, es esto, no saben lo que están consumiendo, se empiezan a encorvar y no los puedes enderezar. Te pueden recetar el 0.25% inyectado. Bueno, una dosis severa son 8 inyecciones, 8 veces más lo que están consumiendo los jóvenes, ya sea en una línea de cocaína o en la cocaína cocinada, en lo que le llaman en América Latina la piedra, que es muy adictiva. Bueno, ya todas las drogas traen fentanilo. Inclusive la marihuana ya la puedes espolvorear, el fentanilo, y consumir marihuana con fentanilo y no te estás dando cuenta, ¿no? Sí. No sabes quién
esta persona está. Que tiene usted a su derecha, que es Joan Lluís García, Juanlu, ha probado el fentanilo no porque lo haya volgut, no porque lo haya querido probar, sino porque tuvo un accidente de moto muy grave hace casi un año, el 7 de julio era un año, y en el hospital le dieron fentanil. Tu te'n recordes d'això, Juan, o no?
Sí. És a dir, recordo, me'n van donar, diguéssim, que dues vegades, no? Primer me'n van donar un en forma de pastilla, sobretot al primer moment, allò, crec que era la primera setmana.
Tu sabies que et donaven això?
No ho tinc molt clar. En aquell moment no ho tenia massa clar. És a dir, estàs en aquest així... perquè
estaves
ja vas,
a la UCI, en aquell moment?
En aquell, tot just acabava de sortir de la UCI, però clar, jo tenia uns problemes de mobilitat perquè feia mal tot el cos, perquè m'havia trencat totes les costelles, el maluc, és a dir, que no em podia moure. I llavors sí que em van receptar una pastilla i m'han dit, si tu vols aixecar-te i anar al lavabo, és a dir, un fet com és aquest tan habitual del dia a dia, que és anar al lavabo, clar, implica un moviment que ha de venir gent, t'ha d'aixecar, t'ha de posar una cadira, i tot plegat és molt dolorós. I em van dir, pren-te'l abans perquè et generarà tot pagat molt de mal i et servirà per atenuar aquest mal. I aquesta pastilla me la vaig prendre un cop.
Només una vegada?
Una vegada. I em vaig tenir prou. Perquè els efectes depressius que em va provocar després, vaig dir, mira, noi, quasi que prefereixo.
En sèrio?
Sí.
Explica'm.
No, perquè doncs, recordo després tota una tarda absolutament enfonsat, anímicament. O sigui, jo en aquells moments, malgrat tots els dolors que tenia, tu estava animat.
Tu quan vas prendre la pastilla, te'n recordes de si et vas físicament...
No, clar, jo recordo que com que feia mal tot el cos, deies, ostres, jo me la vull prendre perquè sé que vull anar a provar d'anar al lavabo i tot això és un sotrac pel cos que fa, et deixa molt atrotinat en aquella situació. No? I penses, ostres, això m'anirà bé.
Sí, te la prens.
Però... els efectes contraris, jo recordo tota una tarda absolutament, vaja, plorant, enfonsat, quan jo en aquells moments, malgrat tots els dolors que tenia, estava a dalt de tot d'ànims, perquè me n'havien sortit, és a dir, estava encarant d'una manera molt positiva. I vaig veure que em va provocar una baixada tan bèstia d'ànims que vaig dir, escolta, poso la balança al mal que em pot fer el cos per intentar moure'm i poso la balança a l'altre costat, a l'altra platereta. Doncs aquests efectes que té, i prefereixo passar el
vas
mal que...
Vas preguntar què t'havies pres?
Sí, suposo que m'ho havien dit, eh? I llavors, preguntant a un amic o amiga que també són de l'àmbit sanitari, m'ho van explicar millor, de dir, escolta, sàpigues que això és això, això, això... És això que has vist a la sèrie Eufòria, és el que es prenen en aquesta sèrie. Aquesta sèrie de televisió, aquesta sèrie d'HBO, que la protagonista crec que consumeix aquest tipus de drogues, entre moltes altres, i li provoca tots uns efectes depressius, estranyiment també... en un dia em vaig tenir prou. Això va ser la primera vegada que el vaig provar. Després, més endavant, ja quan jo vaig tenir diverses recaigudes per temes de mare haver d'operar, per temes d'infecció al pulmó dintre el que és d'estar a l'hospital, amb el canvi d'hospital i tot, sí que llavors em van posar un fentanil, que això jo sí que no n'era conscient, aquí al braç, en forma de parche, d'enganxina, que ara deia ell. I, clar, aquest era molt silenciós, és a dir... aquest el tens permanentment enganxat, igual vaig empassar-me un mes i mig amb aquesta enganxina aquí al braç, que te la van canviant cada 3 dies, perquè l'efecte dura això, 3 dies. Sí. Jo tenia la dosi mínima, eh?
Sí.
Era el més mínim de tots.
I també te provocava alguna mena...
No, en aquell moment era com més silenciós, és a dir, jo estava bé, era un estat de benestar, i realment, per accidents politraumàtics, s'utilitza molt el fentanil, perquè realment té uns efectes positius.
I per càncer, fases avançades,
també. Això sí que ho desconeixia. Sí. Però té uns efectes positius perquè realment mitiga molt el dolor. El problema va venir quan em van treure aquesta enganxina, que és aquí quan vaig ser conscient que jo portava això a sobre.
Sí, quan em van treure això...
Això m'ho tren cada 3 dies, m'ho tren i tal. I llavors arriba un moment que... van eliminant les pautes mèdiques, te'ls van traient, no? I m'ho van treure. I jo, doncs perfecte, vull dir, cap problema, no? Perquè tampoc és conscient que t'ajudi, perquè és una enganxina, la portes al dia, no penses que això t'ajuda a tenir el dolor més mitigat. El problema va ser que em vaig passar, doncs, les següents 4 nits, després vaig interpretar que allò era un mono, el que popularment es diu tenir el mono, que és uns atacs d'ansietat brutals a les nits, una sudoració, un no poder estar ni un segon parat, és a dir, jo em posava a dormir i a la 1 de la matinada em despertava amb els ulls així com a plats i un estat d'ansietat de no poder estar quiet, de no parar al llit, d'em picava tot, de nervis, d'angoixes, de pors, de depressió, era un quadre que jo no havia tingut i experimentat en ma vida.
Et van dir els metges que això era el parxiquet?
Al principi no m'ho van identificar, van dir, deus estar nerviós, deus donar-li molt al cap, i jo no dono massa al cap, tampoc, vull dir, Soc bastant, intento ser bastant senzill, he dormit sempre molt bé, 8 hores tranquil·lament, amb això tinc molta sort. I no podia, era un quadre que jo no havia experimentat a la meva vida.
¿Y esto era el fentanilo?
Ese es el fentanilo, eso es... Tenías todos los síntomas, el
síndrome de abstinencia. Te da el mono, te da...
Sí, sí, se pone muy mal la gente, son capaces de matar por adquirir una pequeña dosis. Yo aquí en Barcelona hice un ejercicio en las noches, en las madrugadas, sales de fiesta y le preguntas a la gente que te está ofreciendo cocaína, tú les dices... ¿Pero con fentanil? ¡Oh, sí, sí, más cara! O sea, no podemos cerrar los ojos, no se trata... mi objetivo, mi propósito no es alarmar, no es algo sensacionalista, no es, es alertar para que prevengan a sus nuevas generaciones. En México, los niños de primaria, de secundaria y de preparatoria están recibiendo información avasallante de precisamente... para prevenir, para ver, el fentanilo mata, y mata muy rápido. Entonces yo creo que aquí en Europa están a muy buen tiempo para no padecer lo que está padeciendo Estados Unidos y Canadá.
Nos han dicho el Departamento de Salud que en Cataluña el año pasado, de los miles de usuarios de las salas de consumo controlado de drogas, solo 5 fueron por fentanilo. ¿Por qué está triunfando de momento tanto en Estados Unidos desde hace años y parece que aquí no ha llegado de momento con tanta fuerza?
Solo 5, pues así yo escuchaba en el 2014, en el 2015, en México, en Tijuana, en El Paso, bien, Texas, en Houston, California. ¡Ah, solo 3! ¡Ah, solo 6! En el 2022 ya hubo 107 mil muertos. Uh-huh. Es mejor decir, si ya hay aquí un registro así... así sea uno, eso ya es muy sintomático, porque también mucha gente no hay ese reporte en los servicios, sin demeritar el trabajo que traen el sector salud, los servicios de salud de Cataluña, de España. Yo creo que es momento de que el concierto internacional, de que la industria farmacéutica también, porque tiene ahí una gran corresponsabilidad del uso controlado, entre comillas, del fentanil, porque puede haber hasta médicos y enfermeras que están siendo obligados a suministrar el fentanilo cuando el fentanilo es la opción solamente para cáncer terminal, para una cirugía no muy potente.
Sí,
¿no?
Fíjate, Ramón, digues
sí,
que...
No, Juan Luca ens explicava les dues experiències que ha tingut, jo crec que ho explicava molt bé, sobretot a la segona part, que és un, el fentanil s'aplica des del punt de vista mèdic, hi ha diverses persones, jo evidentment no soc metge, però amics metges ens estan fent arribar en aquests moments informació, i a més ho hem estat mirant abans amb el Rodolfo, hem estat mirant algunes informacions, és una medicina,
sí, sí,
I s'aplica, vull dir, que tampoc hem d'elevar-ho a la categoria de dir, escolta'm, aquí tothom que pren aquesta medicació té un problema. Sobretot, evidentment, el que s'ha de fer és que te l'apliqui el metge, tal com va fer el Juan Luna en el seu moment, sobretot en casos d'anestèsia, com a paliatius, com a persones que tenen efectes traumatològics, com tu, per exemple, funciona bé, i ens diuen els metges, escolta'm, si això està controlat, funciona bé, perquè treu el dolor i va molt bé.
De fet, com diu ara el cap de la societat de RAC1, que el problema de l'addicció als Estats Units és que el donaven per qualsevol tipus de dolor, per exemple, dolors crònics, a Catalunya només per casos de cirurgies, com ara comentava Ramon, i càncers en moment molt puntual.
Quan estava morint, ja li va posar això.
Ens diuen des de Salut, segons Joan Colom, recordem el director general de drogodependències, el tema és que aquí està molt més controlat i, en canvi, als Estats Units va haver-hi un moment de barra lliure. Per tant, repeteixo, ara hi ha una persona que m'aprecio molt, que va ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona fa molts anys, una persona vinculada al món de l'esport, que no vull dir el nom perquè no tinc el permís per donar-lo, que diu que hem d'explicar bé el que és el fentanil. Exacte. Que va ser desenvolupat com un extraordinari reductor del dolor extrem, que és el que ara dèiem. Jo, quan vaig tenir un càncer d'amígdales, els metges em van receptar els pegats de fentanil, vaig anar pujant de dosi, després vaig baixar-la fins a treure-la. Una altra cosa és quan es fa servir de droga, que això ha de ser horrorós.
Sí, sí.
Horrorós, no, diu. No. En total em vaig prendre 3 mesos. Em va evitar totalment el dolor i, evidentment, a la farmàcia no te la donen si no és una recepta especialíssima.
Això, en aquest sentit, i abans també ho comentàvem, potser algun teniu coneixement, hi ha exactament amb el tema dels Estats Units, OxyContin és el nom mèdic, el mèdic, el nom farmacèutic, d'una pastilla, que aquí és el gran problema, que es va fer servir, que bàsicament estava pensada per donar-la a determinades persones i que la farmacèutica la va investigar mai va dir que tenia addicció, que provocava addicció, i el problema d'això és que anaves augmentant la dosi perquè cada vegada necessitaves més, i fins i tot a l'hora de consumir-la era molt més fort si la matxacaves, si pulveritzaves la pastilla i te la inhalaves, i això la gent ho feia, no? És a dir, tot es va descontrolar aquesta empresa, els Sacklers concretament, que són la família propietària d'això.
Mm-hmm. Hi ha un llibre magnífic
que es diu L'imperi del dolor, molt recomanable, per cert, molt recomanable, d'un autor que es diu Patrick Radden Kiffy, que és molt, molt recomanable perquè explica això.
Per cert, quan són pràcticament les 11, usted com experto en narcotráfico,
sí,
realmente, olvidemos el fentanil, ¿eh? En general, Barcelona es una puerta de llegada de las drogas en Europa, teniendo en cuenta de que tiene mar y que eso lo facilita. Hablábamos de las mafias en Barcelona, no hablamos del fentanil, hablamos de cualquier tipo de droga. Es verdad.